Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona tarda, com esteu? Digueu-me que esteu molt bé, va. Sobretot ara que estem a punt de començar el Parlem d'Òpera, que fa el número 492 i que és el primer del mes d'octubre d'aquest any. No sé vosaltres, però jo em sembla que conto el temps per programes. Com que això és un no parar, fer els guions un darrere l'altre, enregistrar cada setmana, doncs en base a això em passen els 7 dies volant i sense adonar-me'n ja han passat 10 mesos i hem acabat la temporada. Sóc exagerat, oi? Parlar d'acabar la temporada tot just havent-la començat. Encara molt per dir, per això. Roger Benet, el control d'això, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. En aquesta nova temporada seguirem fent com en les anteriors i dedicarem el primer programa de cada mes, i aquest ho és, a descobrir una òpera que no necessàriament ha de ser desconeguda, la d'avui penso que no ho és, però que sí que serà difícil que la puguem veure a casa nostra. Aquesta d'avui, per exemple, en el Liceu només s'ha vist en una ocasió, 3 funcions el gener de 1969 i s'ha acabat. Ah, i amb un altre títol amb la qual era coneguda temps enrere. Bé, no avancem esdeveniments, que tot ho explicarem. Diré només que l'òpera que avui us proposo no és altra que Ivan Susanin, òpera patriòtica, tràgico-heroica en 4 actes i un epíleg, basada en esdeveniments històrics, en llibret de Diego Rosen i Vasily Zhukovsky i música de Mikhail Ivanovich Glinka. Es va estrenar en el Teatre Bolshoi Kameni, el Gran Teatre de Pedra, de Sant Petersburg, el 9 de desembre de 1836. Anem a sentir l'obertura a càrrec de l'Orquestra de l'Òpera Nacional de Sofia, dirigida per Ivan Marinov. Aquesta òpera, que es fa ben poc avui en dia, fins i tot a Rússia, es pot considerar la mare de l'òpera russa. Abans de Glinka, l'òpera russa estava en mans de compositors italians, fins i tot aquelles poquetes que es componien en la llengua del país. Glinka fou el primer que va sentir la necessitat de crear no només una òpera nacional russa, sinó que fou també el pare del nacionalisme musical rus en general. Ivan Susanin fou la primera de les 2 òperes que va compondre i que van ser la base i la font en la qual van veure els grans noms futurs de la música russa, els Mussorgsky, Rimsky, Tchaikovsky i un llarg etc., les obres dels quals formen el gran corpus del gènere òpera russa, ben diferent de totes les altres, italiana, alemanya, francesa, etc., i que compta amb òperes apassionants, per bé que avui en dia no sembli políticament correcte dir-ho, però l'art està per sobre de consideracions de caire polític o del que sigui. I començarem el nostre programa amb la vida del compositor, però abans us dic que aquí intervé en la versió que sentirem, que no és de factura russa, sinó búlgara. Com a Ivan Susanin tenim el gran baix Nikola Gyuselev, Antonida, la seva filla, és Elena Stoyanova, Vania, un noiet adoptat per Susanin, és Ristina Angelakova, Bogdan Sobinin, promès d'Antonida, és Rumen Doikov, un soldat rus, Nikolai Stoilov, un missatger polonès, Àngel Petkov i Dimitr Stanchev canta el breu paper del rei Segimon III de Polònia. Cor i orquestra de l'Òpera Nacional de Sofia, dirigida per Ivan Marinov, un enregistrament del 1986 que reedita el segell Brilliant Classics.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Горю нет конца, затоптан хлеб в полях, рыдает мать земля. Thank you.
Ракети к нам плывут.
Расскажет нам, что слышно на Руси.
Era de l'acte primer l'escena i cor amb Susanin i Antoni de No Sumis en el casament. Mikhail Ivanovich Glinka va néixer en el poble de Novopashkoye, en el districte de Smolensk, al sud-oest de Moscou, el 1 de juny de 1804. Segons el calendari julià vigent a Rússia, aleshores seria el 20 de maig, però per simplificar les coses, totes les dates que esmentaré seran en calendari gregorià. Era el fill d'un ric militar retirat de nobles ancestres. Va ser criat, o més ben dit mal criat, per la seva àvia, que el va sobreprotegir i aïllar, de manera que el nen va acabar desenvolupant una constitució malaltissa. L'única música que va sentir en la seva infantesa era el so dissonant de les campanes i les cançons populars dels pagesos i les que li cantava la seva dida. En morir la seva àvia, va passar a càrrec del seu oncle matern, on va conèixer la música dels clàssics, Haydn, Mozart i Beethoven. Va rebre instrucció en idiomes i també en piano i violí. Als 13 anys va anar cap a Sant Petersburg per ingressar en un col·legi per a fills de la noblesa, on els idiomes que ja coneixia, rus, alemany i francès, hi va afegir llatí, anglès i persa. També hi va estudiar matemàtiques i zoologia i va ampliar els seus coneixements musicals, aprofitant per rebre alguna lliçó de piano de l'aleshores famós pianista i compositor irlandès Jean Field, que va romandre un temps a la capital russa. En acabar l'escola va ingressar com a funcionari en el Departament de Vies Públiques, on la poca feina que hi havia, això és possible, li deixava temps per desenvolupar-se com a diletant musical, freqüentant la vida social de la ciutat. I ja componia romansos i cançons per entretenir aquestes trobades de societat. El 1830, per prescripció mèdica, va viatjar a Itàlia amb el tenor Nikolai Kuzmich. El viatge fou molt tranquil, travessant sense presses Alemanya i Suïssa abans d'arribar a Milà, on va prendre lliçons en el conservatori sota el mestratge del compositor i director Francesco Basili. Allà es va barallar amb el contrapunt, que trobava molt molest. Després de passar 3 anys sentint cantants, component i fins i tot coneixent noms importants com ara Mendelssohn i Berlioz, va acabar desencantat amb Itàlia i allà fou conscient de quina havia de ser la seva missió: tornar a Rússia, fer música d'una manera russa, de manera que pogués fer la música per la música russa el mateix que Donizetti i Bellini feien per la italiana. Així que va iniciar el retorn a través dels Alps, va aturar un temps a Viena, on va conèixer la música de Franz Liszt, i després es va estar 5 mesos més a Berlín, on va estudiar composició amb Siegfried Denn. Fou la capital prussiana on el 1834 Glinka va rebre la notícia de la mort del seu pare, així que va tornar cap al seu poble natal de Novopaskoye. Aquesta música tan brillant era de l'acte segon d'Ivan Susanin, la polonesa amb cor. S'acaben els crits de guerra. A Berlín es va enamorar d'una bonica cantant i va fer plans per tornar cap a ella, però es van frustrar i aquest amor es va quedar en res. Així que es va instal·lar a Sant Petersburg, on vivia la seva mare. A la capital russa va conèixer Maria Petrovna Ivanova, amb qui es va acabar casant, però el matrimoni va durar poc. Ella no tenia el més mínim interès en la seva música i el pobre Glinka estava sotmès a crítiques constants de la dona i la sogra, un parell d'arpies que li van amargar el caràcter. Un cop acabat el matrimoni, el compositor se'n va anar a viure amb la seva mare i més tard amb la seva germana Lyudmila Shestakova. I arriba el moment de la composició d'Ivan Susanin, argument basat en fets històrics. Després ho explicarem. La gènesi de la qual va aixecar certa sensació alimentada pel gran interès manifestat pel propi tsar, aleshores Nicolau I. L'òpera es va estrenar el 9 de desembre de 1836 i en va ser el director musical Caterino Cavos. Aquest, d'origen italià, nascut a Venècia el 1775, era a banda director i organista-compositor. El 1797 es va establir a Sant Petersburg i s'hi va quedar la resta de la seva vida, morint-hi el 1840. El 1815 havia compost ja una òpera sobre el mateix tema, Ivan Susanin. El seu fill, Alberto Cavos, fou un famós arquitecte que va dissenyar els teatres Mariinsky de Sant Petersburg i Bolshoi de Moscou. Perdoneu la digressió, però he volgut posar en valor la figura de Cavos, el director de l'estrena d'Ivan Susanin, de Glinka. L'òpera fou un gran èxit, rebent el compositor com a regal del tsar un anell valorat en 4.000 rubles. I ara us proposo una mica més de música d'Ivan Susanin, sense sortir de l'acte segon, la mazurka. Us diré que aquest acte està compost majoritàriament per una sèrie de danses: polonesa, krakowiak, vals i mazurka.
Thank you.
La carrera de Glinka va progressar força i així el 1837 el veiem com a instructor del cor de la Capella Imperial amb un sou de 25.000 rubles anuals i residència a la cort. El 1838 fou enviat pel Tsar a Ucraïna per trobar noves veus per al cor, sent sempre tractat amb molta generositat per part del sobirà. Aviat va començar a treballar en la seva segona òpera, que avui en dia és més coneguda que no pas la primera, Ruslan i Ludmila, basada en un conte d'Alexander Pushkin, el poeta nacional rus. Recordeu que no fa ni un any, el desembre del 2021, us vaig proposar tot un programa compost per òperes procedents de les seves obres literàries. Doncs bé, el cert és que l'argument d'aquesta òpera, de la qual coneixem aquí molt l'obertura, és dramàticament confús, però la música es considera de més alta qualitat que no pas la d'Ivan Susanin. El cert és que Ruslan i Ludmila encara conté molta música d'influència italiana, però aquí Glinka utilitza també profusament la música folklòrica russa, que imbrica perfectament en la trama. La recepció a l'estrena, que fou el 9 de desembre de 1842, fou més aviat freda, però amb el temps l'obra va anar guanyant popularitat. Aquesta pobra recepció de la seva segona òpera va fer que Glinka caigués en cert estat depressiu, que va millorant quan va poder fer un viatge a París i a Espanya. Això li va permetre d'escriure música d'inspiració espanyola. Particularment coneguda és una jota aragonesa composta el 1845. A Espanya, on va passar 2 anys, va conèixer Pedro Fernández, que seria el seu secretari durant els seus darrers 9 anys de vida. A París, Berlioz va dirigir música seva manifestant admiració cap al rus, admiració que era mútua. Posteriorment es va instal·lar durant 2 anys a la capital francesa, on porta una vida tranquil·la i discreta. Posteriorment passaria a Berlín, on el 15 de febrer de 1857 mor sobtadament a l'edat de 52 anys. Per bé que enterrat inicialment a la capital prussiana, mesos després les seves restes foren traslladades a Sant Petersburg, on foren enterrades en el cementiri Tikhvin del monestir d'Alexander Nevsky.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Hem sentit de l'acte tercer d'Ivan Susanin la delicada cançó càrrec del petit Vania, Han matat la mare de l'ocellet. La d'Ivan Susanin és una trama amb rerefons històric, per bé que després us explicaré en detall l'argument, us avanço que ens situa l'any 1613. Després de la mort d'Ivan el Terrible l'any 1584, fou succeït pel seu fill, el tsar Fyodor I, un governant extremadament feble, a la mort del qual, el 1598, el tron fou usurpat per Boris Godunov, un altre famós protagonista d'òpera, que va morir el 1605, després del qual va venir el caos, amb tot de falsos pretendents al tron, que pretenien ser el tsarevich Dimitri, fill petit d'Ivan el Terrible, que havia mort en estranyes circumstàncies temps enrere. Aquest caos el va aprofitar el veí regne de Polònia per intervenir en els afers russos, envaint el país, tot donant suport a un d'aquests pretendents per tal de quedar-s'hi per tallar el bacallà. D'això fa més de 400 anys, però avui en dia tinc una certa sensació de déjà vu en aquelles mateixes terres, no creieu? Bé, després de tants desastres, finalment va emergir una mica d'unitat entre els notables russos i per unanimitat van elegir tsar un noiet de 17 anys, que era Mikhail Fyodorovich Romanov, el primer d'aquesta família, que seria també l'última sobre el tron de Rússia. Aquest és el context històric en el que cal marcar l'argument de la nostra òpera d'avui. Ivan Susanin, considerat heroi nacional i màrtir de la pàtria russa, era un llenyataire del poble de Domnino. Diu la llegenda que les tropes poloneses, que encara estaven a Rússia, buscaven on s'amagava el recent elegit tsar, que sembla que era en un monestir proper. Susanin els va prometre de guiar-los, però en lloc d'això el que va fer va ser portar-los a un espès bosc on els van redar i els van fer perdre per tal que no arribessin a atrapar el tsar, que al mateix temps havia estat avisat per Sobinin, el gendre de Susanin, que el buscaven i així poder escapar. Quan els polonesos van veure que el vell els havia enredat, el van matar. Això diuen, ara vés a saber si és veritat. Si més no, ha donat per crear una bonica òpera de la qual en sentirem un nou fragment. I ara serà, encara de l'acte tercer, la romança d'Antonida en cor. No és això el que em pertorba el meu cor. El títol triat per a l'obra era Ivan Susanin, però resulta que el tsar Nicolau I es va presentar a un dels assajos de la nova òpera i Glinka, per fer-li una mica la pilota al jefe, va canviar el títol per Una vida pel tsar, nom amb el que fou estrenada l'òpera i coneguda a partir d'aleshores. Fins que en instal·lar-se el règim soviètic, aquest feu canviar el nom, massa connotacions monàrquiques, per l'original Ivan Susanin, amb manipulacions de llibret incloses per fer-lo més soviètic. Avui en dia podem trobar les dues denominacions. Si busqueu en els anals del Liceu, us sortirà Una vida pel tsar. Però ja sabeu que el 1969 no eren pas gaire amics dels soviètics. Sembla que actualment és més majoritari Ivan Susanin. Sigui com sigui, a mi m'agrada més i així us la presento.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I ara anem a explicar l'argument d'aquesta òpera que, com us he dit, ens situa entre la tardor de 1612 i l'hivern de 1613. Acte primer, en el poblet de Domnino. Antonida està impacient per casar-se amb el seu estimat Bogdan Sobinin. Però el seu pare, Ivan Susanin, no vol donar el permís pel casament fins que un rus hagi estat degudament escollit tsar. Quan Sobinin porta notícies que el Gran Consell de Moscou ha escollit un tsar, tothom ho celebra joiosament. Acte segon. Ens trobem a Polònia. En un sumptuós palau, la cort polonesa celebra el domini que han assolit sobre Rússia i canten i dansen. Tot d'una arriba un missatger amb notícies. Mikhail Romanov ha estat escollit tsar de Rússia i es troba ocult. Els polonesos juren acabar amb ell. Acte tercer. La cabana de Susanin. Ivan i el seu fill adoptiu Vania juren defendre el nou tsar. Susanin finalment beneeix la unió entre la seva filla Antonida i Sobinin. Tan aviat ho fa, un destacament de soldats polonesos entra en el poble exigint conèixer on es troba el nou tsar. Susanin envia furtivament Vania per avisar el monarca que el busquen, mentre que ell mateix s'ofereix a guiar-los pel camí a través del bosc. Antonida està devastada. Sobinin reuneix uns quants homes per anar a missió de rescat. I ara interrompo l'explicació d'aquest argument per proposar més música, que serà el recitatiu i ària de Susanin de l'acte quart. Sospiten la veritat, una de les primeres àries de les característiques veus de baix de l'òpera russa.
Тоска, закрой.
Acte quart, enmig d'un bosc molt dens, Sovinin convenç els seus homes que la seva missió és per una justa causa. Cau la nit en una part del bosc propera a un monestir. Vanya truca a la porta i alerta els residents que fugin amb el tsar de seguida. Mentrestant, Susanin ha guiat els polonesos a una zona del bosc coberta de neu i on el pas és impossible. Els soldats es posen a dormir i Susanin espera l'albada i s'acomiada dels seus fills. Esclata una tempesta de neu i quan trenca el dia els polonesos es desperten. Quan se'n donen compte que Susanin els ha enganyat, el maten. Epíleg, a la plaça Roja de Moscou. Una agernació celebra el triomf del nou tsar enmig de la solemne processó. Antonida, Vania i Sovinin lamenten la mort de Susanin. Un destacament de soldats russos van cap a ells i en descobrir la seva connexió amb el difunt heroi els consolen. En quan l'escena canvia la plaça Roja, la multitud proclama glòria al tsar i a la memòria de Susanin. I escoltem, si us sembla, l'escena final, glòria, glòria al tsar de Rússia, un cor que també marcarà la pauta per a les futures intervencions d'aquest element que sol representar el poble en aquest tipus d'òperes, en tantes i tantes que vindran després d'Ivan Susanin.
Oh!
I això haurà estat tot per avui. La primera òpera que descobrim, entre cometes, en aquesta 13a temporada de Parlem d'Òpera, que és russa, però en vindran també d'italianes, franceses, espanyoles i fins i tot angleses. Espero que us hagi agradat aquesta òpera, mare de totes les òperes russes. Us espero d'aquí a 7 dies amb nous temes i músiques. No ho falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.